d'avui, Sònia Sierra, que és diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè. També tenim amb nosaltres avui per primera vegada Eduard López, que és el vicesecretari general d'Acció Política d'Esquerra Republicana. Senyor Eduard López, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Vostè, home de partit, no té càrrec electe, però si, diguéssim, treball dintre del partit, que també és necessari.
Sí, senyor.
També saludem Toni Picó, advocat, exdiputat d'Unió. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
I completem les presentacions saludant Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, també antropòleg i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, senyors, creuen que existeixen uns punts foscos que poden fer mal al debat polític aquests propers mesos? I si ho creuen així, de quina manera creuen que... Vaja, que es poden netejar si és que han passat coses.
A veure, coses sí que han passat, no? Perquè el senyor Vidal, que era el màxim representant territorial d'Esquerra Republicana al Senat, va estar 3 mesos acusant el govern de la Generalitat de Catalunya de cometre actes il·legals amb actes de l'Assemblea Nacional de Catalana amb càrrecs electes d'Esquerra Republicana, i durant 3 mesos ningú no va aixecar la mà per dir: ei, que aquest senyor diu una mentida, ei, que aquest senyor ens està acusant d'un delicte.
Potser quan es va fer públic és quan es va dir, creu vostè.
A veure, quan es va fer públic, van entrevistar un altre cop el senyor Santi Vidal i es va ratificar en tot el que havia dit. El que passa que després...
Ell no ho deia com una acusació, comentava,
sí,
no?
Sí, clar, però estava acusant de delictes al govern de la Generalitat. Ell es va reafirmar en tot el que havia dit, està a la premsa. De fet, va sortir, si no me'n recordo malament, al diari Ara, vull dir que era... En tot cas, era un diari poc sospitós de caverna espanyolista, i ell es va reafirmar en tot. El que passa que després, no sé com es diria en català, però en espanyol seria lo llamaron a capítulo, i l'han fet dimitir, que és de primer de vella política, no? Però clar, quan una persona diu que el govern, entre altres coses, obté dades de forma il·legal, o que tenen llistes de jutges bons i dolents, i ningú d'Esquerra Republicana o de Convergència, que també dic jo que estarien en aquests actes de l'Assemblea Nacional de Catalana, diu: aquest senyor està mentint, o aquest senyor el denunciem ara mateix per acusar-nos d'il·legalitat, sembla que hi havia un consentiment, no?, per part de les forces independentistes i dels organitzadors, que era l'Assemblea Nacional Catalana, perquè aquest senyor durant 3 mesos, en 11 actes diferents, digués totes aquestes coses.
En tot cas, com que hem començat parlant del cas Vidal, sí, i per al·lusions, potser pot respondre primer al senyor
més que per
López i als, sí, altres també.
Hi ha una mica, seguint la teva introducció, jo crec que estem parlant de qüestions diferents. O sigui,
sí, són diferents.
Una qüestió de fons és el diàleg, que jo penso que no... diguem-ne, no es veurà condicionat com no s'ha vist fins ara, pels esdeveniments de fa 2 o 3 setmanes, és a dir, el no diàleg, la dificultat del govern espanyol d'assumir el que està succeint a Catalunya i la voluntat de que Catalunya decideixi lliurement el seu futur no està condicionada per assumptes més conjunturals, i d'altra banda, crec que, i ara hi entraré, crec que és diferent el que se'n diu Operació Catalunya, amb totes les seves diverses ramificacions, amb totes les seves possibles implicacions a Barcelona, a Madrid, a nivell de l'executiu, a nivell de l'aparell judicial, a nivell dels cossos de seguretat, a nivell mediàtic, que és un, diguem-ne, em sembla que és un magma, és una xarxa, diguem-ne, molt més complexa i molt més àmplia, que l'anomenat cas Vidal. L'anomenat cas Vidal, jo crec que és evident que ell es va equivocar d'una manera important fent les declaracions que va fer. Si hi ha responsabilitat, segurament és veritat que les va fer davant de molta gent i que això s'hauria pogut detectar, però al final, si es planteja, una cosa és la responsabilitat pel que va dir i davant del que ho va dir, és a dir, en aquesta línia. L'altra és la veracitat o possible realitat del que va dir. La
versemblança
del que va dir. És a dir, a mi em sembla bé que es posi damunt de la taula el que va dir, no en un, sinó probablement en molts actes o en diversos actes, L'altre és que crec que també es pot fer una tasca no només en relació a la hisenda catalana, sinó en relació a moltes altres coses que va dir, de la possible correspondència entre el que va dir i la realitat. O sigui, ell va parlar d'això que apuntava la Sònia, però també va parlar de moltes més coses. Va parlar d'estats europeus, va parlar de l'OTAN, va parlar d'Israel, va parlar, em sembla que no hi va haver cap aspecte de la realitat sobre els quals no parlés. I només que es grati una mica, diguem-ne, si hi hagués un periodista o un mitjà que tingués ganes de gratar en tot el que va dir i la seva correspondència amb la realitat, veuria doncs, que probablement no té molt poc a veure. No? Per tant, i si no, que es provi.
Acabo.
Un minut, 30 segons. Sí. En cas, jo només apunto que em sembla que estem parlant de fenòmens diferents.
Sí, sí, certament. O sigui, quan parlem de punts foscos estem parlant de dues coses que no tenen res a veure, però que sí que tenen en comú una mica...
Sí, és diferent el diàleg, una cosa és el possible diàleg sobre la situació de Catalunya, una altra és l'operació Catalunya i l'altra seria...
Sí, però la nostra pregunta és per què els càrrecs electes d'Esquerra Republicana que hi eren present mai no van dir res. Ei, això és mentida. Per què ningú no va aixecar la mà? És que la gent l'aplaudia quan deia aquestes coses. Hi havia càrrecs electes d'Esquerra Republicana aplaudint aquest senyor. Per què?
Potser el context d'aquests fòrums.
Però després és que el senyor Rufián, que és el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, també ha dit en altres xerrades que s'estan fent coses que no es poden dir.
Sònia,
llavors,
perdona,
hi ha una reiterada sensació de que s'estan... d'una banda que s'està mentint i d'altra banda que s'està ocultant informació. La senyora...
Però això no té res a veure una cosa amb l'altra.
La senyora Déu Monté va negar categòricament que s'hagués entrevistat, que s'hagués reunit el senyor Puigdemont amb el senyor Rajoy, i resulta que era veritat. Llavors, esteu mentint.
Sí, perdoni, ara vostè ha tret un tercer punt fosc, el de la reunió.
Fins i tot...
Ens agrada que ens menteixin els nostres governants.
M'admetràs que encara... imaginem-nos, diguem-ne, amb la imaginació més escalfada que puguem tenir, que hi hagués tot el... que hi hagués hagut, que no és el cas, estic simplificant i estic reduint a l'absurd, que hi hagués hagut tot el Parlament de Catalunya aplaudint el jutge Vidal, dient el que digués, això no equival, fins i tot això, imaginem-nos el més extremat que ens puguem imaginar, això no equival a que res del que hagi pogut dir el jutge Vidal sigui real.
La distància
és molt gran. És a dir,
però per què no el desmentien? Cas, la pregunta és per què.
Una cosa és dir per què no el desmentien, o per què l'aplaudien, o per què li feien carantonyes. Que això és un tema que, des del meu punt de vista, és qualitativament menor. L'altre és que ja hi pugui haver un atisbe, cap atisbe de realitat, en tot el que jutge Vidal va dir.
Però,
ja està.
Però moltes coses que diu el jutge Vidal coincideixen amb el que ha dit Gabriel Rufián. El senyor Mundó, a l'escola d'estiu que fa Esquerra Republicana al sud de França.
El senyor Mundó sempre ha dit que tot el que es vol fer a Catalunya anirà de la legalitat a la legalitat. I és, justament, jo crec que no és franquista, és més aviat el contrari. Però en tot cas, a mi em sembla que el senyor Mundó precisament és la persona que al si del govern s'ha caracteritzat més per la cartera que porta.
Crec que no sentit,
per subratllar...
Crec que no ha sentit aquest... les declaracions Perdó, que va fer
senyors,
a l'escola. Jo sí, eh?
Els agraeixo la seva vivacitat de la part inicial del debat, però com que són quatre, que parlin també el senyor Picó i el germà Lluís Serra. En la primera roda, per completar.
Sí, sí.
Una mica seguint el fil del que estem parlant.
Exacte. Jo el que tinc la impressió... Avui parlem de punts foscos, no?
Com, en general.
Com diu la pregunta. I punts foscos en veig a tot arreu. Vull dir, em veig amb el cas Vidal, error, estic d'acord, és un error absolut les declaracions que va fer, però en l'operació Catalunya, en l'anomenada operació Catalunya també hi veig molts errors i punts foscos, no? Per tant, punts foscos per totes bandes. Tinc la sensació, de totes formes, que moltes vegades ens perdem en els detalls. Ens perdem en els detalls i no parlem dels objectius principals. Que per mi l'objectiu principal de tot plegat, més que parlar del cas Vidal, més que parlar de l'operació Catalunya, més que... aquesta setmana hem tingut l'exemple de si hi va haver reunió, se li pregunten als dos mandataris si hi va haver reunió o no va haver reunió, o gent al voltant dels dos mandataris es nega quan realment després hi ha hagut reunió. Bueno, doncs això són, diguéssim, detalls.
I els ciutadans són detalls.
Escolta'm una cosa, perdona. Jo crec que és molt important que reuneixin, eh? Jo...
Absolutament d'acord, però que menteixin els ciutadans ja no,
No, estic d'acord amb tu, eh? Però dir, no ens perdem...
L'error, si és reservada, l'error és que se sàpiga.
Ah, exacte, exacte, absolutament, absolutament, eh? Absolutament, però no... Però no ens perdem en els detalls, no ens perdem en els detalls.
El senyor Rajoy o el senyor Puigdemont?
Perdó,
només el senyor Puigdemont.
No.
Ara està parlant el senyor Picó i després Lluís Serra té la paraula.
Estem parlant dels dos?
Absolutament dels dos, a mi m'és igual.
El senyor Picot.
Sí, jo acabaré ràpid.
Intenti dosificar, sí.
No ens perdem en els detalls. La política té molt de teatralitat, té molta teatralitat, que és important, també, però l'objectiu és clar, és abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya, i això ho hem de fer d'alguna forma. Per tant, si s'han de reunir, que es reuneixin totes les vegades que sigui necessari. Ens entrem o no ens entrem, però que es reuneixin. Jo vull dir una cosa, vull dir, tinc l'impressió a més de que s'està entrant en situacions un tant ridícules, eh? Per part de Catalunya i per part del govern de Madrid, per les dues bandes. Fixeu-vos, el Parlament de Catalunya penso que ha creat dues comissions d'investigació, no? Una en relació a l'anomenada Operació Catalunya i l'altra en relació al cas Vidal, no? Què en sortirà d'aquestes dues subcomissions?
Bé,
què en sortirà? Jo no acabo d'entendre.
Segur que no serà la solució al conflicte, oi?
No, però tornem una altra vegada. Ens preocupem més dels detalls del que ha de ser el principal i el més important.
Germà Lluís Serra, perdoni.
Jo,
que
amb
no
el tema del cas Vidal, jo diria que hi ha tres errors. El primer, que hagués fet una Constitució catalana, perquè penso que això li correspon fonamentalment al Parlament. Per tant, ho podia fer, cap problema que fes, però penso que era millor dir no fem ningú personalitzem el tema, sinó que deixem que sigui el Parlament. Segon error, que l'hagin inhabilitat per haver fet una Constitució catalana, una cosa totalment absurda.
Un esborrany era el que feia.
Un esborrany, sí, però perquè l'han d'inhabilitar. No pot fer una novel·la, no pot fer el que vulgui. Per tant, no, un segon error...
Això és una qüestió interna dels jutges, en tot cas. No?
Però és inhabilitar-lo per això i complir totes les seves funcions. Aleshores, per què l'han d'inhabilitar? I tercer error, totes les declaracions aquestes que va fer. O sigui, el tema aquest també és un error. Aleshores, estem en la suma d'errors. I, per tant, ja el tema aquest ja no m'interessa gaire. Perquè és molt diferent que un digui que els altres fan que no que els que tenen el poder facin.
Uh-huh. I es refereix
que, per
a
exemple,
aquest cas...
l'Operació Catalunya, tenim dades gravades i tot això, que efectivament són gent del poder. Aleshores, és molt diferent que un diu que els altres s'han fet, que l'hauria de demostrar, perquè una cosa, hi ha gent que quan li posa el micròfon davant s'engrandeix enormement, i aleshores pot ser que digui molt més del que vol dir, o del que no se n'adona, potser, l'abast de la seva afirmació. Aleshores, una cosa és aquesta, que hi diu que els altres s'han fet, per tant, els altres no han dit res encara, no ho sabem, i l'Operació Catalunya, sí, els protagonistes sí que ho diuen. Per tant, aquí és una cosa molt diferent d'un calat profundament diferent, des del meu punt de vista.
Un matís, el senyor Santi Vidal sí que diu que ha fet coses, perquè recordem que aquest senyor, durant mesos, ha tingut, abans de ser senador, un alt càrrec, cobrava el mateix que un conseller, per fer aquestes coses que diu a les conferències que va fer, que és fer llistes de jutges bons i dolents. Vull dir, ell sí que en primera persona ha fet coses. Després, en aquestes conferències, Antonio Morros, president local d'Esquerra Republicana, Matadepera, la presidenta d'Esquerra Republicana, al Baix Camp, Irene Aragonès, el regidor Josep Manel Sabater, què més? Rosa Balló, que és del Consell Comarcal del Baix Camp. Continuem, estava ple dels càrrecs d'Esquerra Republicana. Per què ningú no va dir aquest senyor diu mentides? Per què ningú va dir el denunciem per estar acusant el govern? Vull dir, quan tu estàs acusant el govern de la Generalitat, estàs tirant per terra la màxima representació de tots els catalans, acusant, embrutant la màxima institució que tenim a Catalunya, que ens representa a tots els catalans, perquè l'està acusant de delicte. Per què ningú no va fer res?
Jo, no és la bravata d'un dia. Aquest no és el tema, eh? És a dir, el govern el va desmentir categòricament, Esquerra Republicana el va desmentir categòricament, si hi ha alguna cosa que la premsa que ha tret el tema vol gratar sobre la veracitat del que ha dit, pot fer-ho, i en tot cas, perdoni, senyora Sierra, a les llistes de jutges el que hem vist és que hi ha hagut un diari estatal que en el seu moment va publicar les cares de tots els jutges que havien participat en un manifest.
Jo condemno una cosa i l'altra, cap problema.
A mi em sembla que hi ha una... És a dir, i vostè no té cap prova,
ni consta enlloc que s'hagi fet que el senyor Santi Vidal s'hagi dedicat a fer amb cobertura oficial llistes de jutges bons o llistes o jutges dolents.
Tinc proves del que cobrava, eh?
Això no ho ha dit. No ho ha dit ni tan sols, senyora Sierra, ni ell mateix ha dit això. Per tant, ell no ha dit que hagi fet llistes negres de jutges bons o dolents. No, no ho ha dit.
I cobrava, i nosaltres...
I no cobrava cap sou per fer això.
Això és mentida, que està dient.
Cap sou per fer llistes de bons i dolents.
Nosaltres vam preguntar...
I vostè ho sap. I en canvi sabem, sabem que amb el que és l'operació Catalunya hi ha expolicies, policies en actiu, mitjans de comunicació, fiscalia, jutges i executiu. I vostè es fixa en que sí, ja, suposadament s'han fet llistes de jutges bons.
Perdoni, ara entrem una mica més en l'operació Catalunya, però digui, sí, Sònia Serra, sobre el que ha dit
el que clama el cel de tot plegat, és a dir, jo entenc que el senyor Vidal, jo no li faré pas un homenatge ni l'aplaudiré, jo també penso que ha comès molts errors. Ara bé, el que succeeix i el que clama el cel, diguem-ne, és la doble vada de mèrit de la realitat que de vegades tenen vostès. Ja està.
Bé, Sònia Sierra, sí, breument, i deixem el tema...
De doble vara de mesurar, perquè nosaltres hem denunciat una cosa i l'altra. Vull dir, en aquest sentit, no pot dir això. Després, que aquest senyor ha estat cobrant igual que un conseller, això és veritat, aquest sou és públic. El que no és públic és el que feia, perquè nosaltres...
Però hi ha una gran diferència. Però el que li nego és que cobrés per fer llistes negres.
Aquest senyor...
Que cobrava, sí. Sí, evidentment, cobrava.
Sí, digui.
Intentin no tallar-se, a veure, Sònia Sierra. Disculpi, eh? Sí, sí, l'entenem.
Aquest senyor, nosaltres vam preguntar en seu parlamentària a què es dedicava i no ens van voler contestar. I sabem que ha cridat i s'ha entrevistat, i això se sap, a les dependències de la Generalitat per veure per on anaven uns jutges i els altres. I això sap, i això és veritat. I cobrava diners, molts diners públics per fer-ho. I després, insisteixo, si tot això era mentida, per què els càrrecs del seu partit no van dir res?
A vostè li consta que ha fet llistes blanques i negres?
Em pot deixar acabar?
Acaba de dir que sí. En què es basa per dir que ha fet llistes blanques? Ho acaba de dir? Expliqui com.
Si em deixa parlar, ell va explicar ell mateix que ell s'havia entrevistat en aquestes persones i que ell sabia quins tenien una ideologia i quins tenien l'altra. És que ho ha dit ell i estava cobrant diners públics. Perdoni, però em deixa acabar d'una vegada i després, pel que fa...
No s'allargui, si pot ser.
Però saber com pensa un jutge o un periodista o un
polític
és molt diferent de fer llistes de bons i dolents, perdoni. Jo sóc periodista i sé, en origen sóc periodista, tot i que vull ser com a polític, i més o menys els periodistes de Catalunya que jo conec sé més o menys a quin peu calcen, i suposo que un que és jutge o un que és advocat o un que és professor de literatura deu saber dels seus companys més o menys a qui ho peu calcen.
És la diversitat.
Una cosa és això, i l'altres afirmar tan categòricament com fa vostè que aquest senyor s'ha dedicat a cobrar un sou públic pel fet de fer llistes de bons i dolents.
Perdoni,
cert.
Si poden guardar-se les intervencions per no tallar-se, Sònia Sierra, completi la seva intervenció sobre això. Intentava demostrar com ha dit Santi Vidal...
Sí, són les seves declaracions, ell ho ha explicat, i a més s'ha cobrat diners públics, i a més ho hem preguntat en seu parlamentària i ningú ens ha explicat de forma oficial a què es dedicava aquest senyor. És a dir, que dediques el tiempo libre, pues, això amb diners públics... No han volgut donar explicacions. Després, pel que fa als desmentits, com podem creure els seus desmentits? Si la senyora Munté estava desmentint categòricament una trobada que l'endemà va ser portada de La Vanguardia, no podem creure res del que diuen. I a més, insisteixo, el senyor Vidal, a l'endemà li van posar un micro al davant.
No es creurà res de ningú, del govern espanyol suposo que tampoc, aleshores.
Veure,
és que, esclar...
Perdoni,
és
que és... Sònia Sierra i Eduard López són quatre i potser...
No he pogut fer una intervenció sencera.
La lògica que anima l'anàlisi de la senyora Sierra. O sigui, no es creu un desmentiment del govern en relació al jutge Vidal en relació al que s'havia dit en relació a l'entrevista amb Puigdemont-Rajoy, i en canvi, però per aquesta regla de tres tampoc es creuria absolutament res, ni cap desmentiment de qualsevol altre tema, en boca del govern espanyol. Clar, és que és una lògica que condueix a l'absurd.
Guardis una part de la intervenció per després.
En cap moment he defensat el govern d'Espanya. Tot el contrari, he dit que nosaltres condemnem les parts fosques d'una banda i d'una altra, coses que vostès no fan. I, en segon lloc, tenim una prova evident que la senyora Munté ha mentit ja dos cops en roda de premsa en seu parlamentària, una amb el cas Vidal i una altra quan va dir que no hi havia hagut pacte a l'hora de detenir el regidor de la CUP, i era mentida.
Per què va mentir en el cas Vidal?
En tot cas...
Que no ho sí, perdona. En tot... Deixem un momentet. No
en tot cas...
En què va mentir en relació al cas Vidal?
A veure si...
Que no ens ho creiem,
si
perquè
ajuden.
Aquest cop...
Si no s'ho creuen, però, és evident.
Sí, a veure, com podem
ni s'ho creuran mai. L'altre és que li diguin que està mentint.
Sí, perdoni, Eduard López i Sònia Sierra...
Però que es de demostrar. Vostè creu que va mentir.
Aquesta senyora ha mentit dues vegades als periodistes.
Vostè, en el cas Vidal, per què la senyora Munté va mentir? Com ho sap vostè que va mentir? Perquè... O és que vostè pensa que va mentir?
Perdoni,
molt diferent.
Ha quedat clara... El...
En tot cas, en tot cas...
No
sí,
és...
Toni Picó i Lluís Serra, sisplau, que han parlat poc.
Posa de manifest que la política necessita de teatralitat, eh? Vull dir, en som...
Bé, teatralitat en el millor sentit, posada en escena,
eh? Exacte, la millor, eh?
Sí, sí. Per això dic, per això matiso, eh?
Molt al teatre i no estic fent teatre.
Des de la perspectiva dels ciutadans, que també n'hem de parlar. Si es confirma, si es confirma que el que el jutge Vidal va dir és cert, és greu. Si es confirma que existeix una operació a Catalunya, és greu. I jo crec que en qualsevol dels dos casos la situació és greu. El temps ens ho dirà. El temps ens ho dirà. Potser si no és... realment és certa una cosa i si és certa una altra. I en qualsevol cas, si són certes, no són bones. No són bones perquè el tercer punt de la vostra pregunta ho deixa molt clar. No? Diu, els dos fets perjudicaran el diàleg i la nova transició a Catalunya. Repeteixo, si es confirmen una cosa i es confirma una altra, això no és bo pel que deia jo, per resoldre el principal objectiu, resoldre i abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya.
Sí, Germà Lluís Serra, disculpi.
Bueno, aquí hi ha un tema també que no veig que s'hagi hagut grans protestes amb un tema gravíssim, quan va ser quan El Mundo va publicar dades falses sobre el Trias que tenia diners a Suïssa i després va publicar el seu número. I veig partits, el seu tampoc, que no van dir res. I era una falsedat, però com hi havia unes noves eleccions, convenia que la merda s'estengués per tot arreu. Això és un tema...
Això va ser reconegut poc abans de les municipals de l'any 2015.
Això, que això va modificar el resultat. Però el tema del jutge Vidal, ja ho he dit, però hi ha una cosa per mi que és potser la frase més dura que vaig sentir l'any passat, en tot el que jo puc sentir, que és «les hemos destrozado el sistema sanitario». Aquí hi ha vides en joc.
Això no és veritat.
Això ho han dit.
Però no es referia a això.
A què?
No es referia al sistema sanitari. Es referia al fet que Convergència hi ha presumptes irregularitats molt clares i que li havien destapat això. No es referia...
No l'ha destapat, destrozado. No,
no es referia al sistema sanitari. És que no és veritat que no.
Escolti la frase i veurà. Les hemos destrozado el sistema sanitari.
La frase diu això. Sí.
La frase és claríssima.
Es refereix a tot el que està fent Convergència.
Comentari de text.
Aquest senyor...
Nota que és professora de literatura, pot fer comentari. Però la frase és textual. La frase és... Les hemos destrozado... Això és un cas gravíssim.
Segons vostè, Sònia Sierra, què vol dir aquesta frase?
Dic una cosa en primer lloc. Aquest senyor va fer una compareixença una setmana abans que es destapés el cas, i això ho poden veure els ciutadans a la web del Parlament. I
Daniel D'Alfonso.
El senyor Daniel D'Alfonso. Jo vaig fer la interpel·lació i de veritat que vaig ser, amb diferència, la diputada més dura amb aquest senyor. Vull dir, en aquest sentit sóc poc sospitosa perquè no seré jo qui el defensi, però això que està dient s'ha tret aquesta frase de context quan estan parlant de com li han desmuntat totes aquestes irregularitats que hi ha hagut de Convergència, que estan per tot arreu, amb el tema del sistema sanitari, però no està dient que s'ha encarregat el sistema sanitari català per perjudicar els ciutadans. Insisteixo, no seré jo qui defensa aquest senyor, que em va semblar terrible, i ahir està la prova del que estic dient amb la meva interpel·lació, però el que no es pot dir és que s'ha fet una cosa que no és certa i que, si fos certa, seria gravíssima.
Aquest punt de gravetat sí que és veritat que l'han explicat alguns dirigents del Partit Popular, dintre de tractar-se d'un punt molt fosc, el d'aquestes gravacions, evidentment, on hi ha moltes coses greus.
Vam ser els primers que vam anar al Congrés i vam demanar una comissió d'investigació respecte a aquest tema. Vull dir que no seré jo qui defensi, ni molt menys el PP...
Vaig expressar aquesta frase i va quedar com dient que li havia dolgut que algun membre del seu partit l'hagués pronunciat.
I Fernández Díaz va continuar de ministre, de ministre en funcions, molts mesos.
Però també hi hauria una cosa, jo penso que l'operació Catalunya i tot això, i el diàleg que es parla, parteix d'un tema que no tenim resolt i que no té sortida. És a dir, jo en aquests moments no tinc un estatut a Catalunya.
no té vostè un estatut a Catalunya.
Clar, un estatut constitucional, que respecti l'esperit de la Constitució. Tu el tens, per exemple?
L'Estatut vol dir el text de l'Estatut?
No, el text, no. Complir l'Estatut amb vigència.
Ah, d'acord.
Perquè és el del 2006, no? Però hi havia un pacte a la Constitució que era que una nacionalitat podia presentar 2/3 l'Estatut al govern central. El govern central feia tot, com va dir Alfonso Guerra...
El cepillo, sí.
El cepillo. El ribot. Van saber de tot el que van voler i després se van tornar. I el que ho ha de fer, el que ha d'avalar, i aquesta és la contrapartida, són els ciutadans en referèndum.
Que es va fer el juny de 2006.
2006. I aquí s'acabava. Però va venir després la sentència del Tribunal Constitucional i va trencar la Constitució, l'esperit constitucional del que significava això. Això és el que diu Xavier Pérez, que és un catedràtic de dret institucional de Sevilla, no d'aquí, de Sevilla, i ho diu clarament. Estem, en aquests moments no existeix la cosa, perquè té tota la raó. Perquè nosaltres estem vivint un estatut que no hem aprovat.
Vale.
Jo aquell estatut retirat no l'he votat.
Sí, per tant, que pugui expressar-se a Sònia Sierra i també a Eduard López i Toni Picó.
Senyor Serra.
Germà Lluís, és igual, sí.
De memòria, sense mirar la Wikipedia, Quins articles estan suspesos que li molesten tant que no pot fer servir?
Jo no dic que està suspès. Encara que haguessin canviat una frase, no és l'estatut que jo he votat. I, per tant, no tinc per què fer cas d'això.
A totes les democràcies hi ha o bé un Tribunal Constitucional o bé un Tribunal Suprem que vetlla per aquestes coses. Vull dir, això mateix que ha passat amb l'Estatut de Catalunya, el mateix, per exemple, ha passat al Canadà. Vull dir, forma part de les regles del joc democràtic. El problema és...
Per tant, vostè creu que no s'ha trencat l'esperit?
Sí, és que, de fet, el problema és que Zapatero va canviar... Vull dir, abans tu podies primer fer el recurs per veure si tot era constitucional o no, i llavors Zapatero això ho va treure. Com no hi havia la possibilitat de fer-ho abans, l'única possibilitat és fer-ho després. Jo no soc constitucionalista, però els constitucionalistes que conec diuen que, afortunadament, es va fer això perquè, si no, el que feia l'Estatut era una reforma encoberta de la Constitució i, evidentment, una comunitat autònoma no pot modificar la Constitució. Llavors, hi ha uns quants articles, que són molt poquets i que crec que no ens destorben a la vida de cadascú, i, bueno, si no són... Digue'm de memòria quins són!
Senyor Pinto, perdona. La sentència de l'any 2010 és molt dura. Però no perquè digui que siguin constitucionals els articles, sinó per la interpretació que s'ha de fer dels articles de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que restringeix la seva aplicació. Aquí és on està el més dur de tot. No perquè... Perdona. No.
Mira la Wikipedia, va.
Mira. Escolta, te'n tinc uns quants. Matèria de justícia. Matèria de justícia de Catalunya.
I què és això que li impedeix a vostè gaudir d'una justícia d'un sistema constitucional i democràtic?
No, perdona. L'Estatut d'Autonomia que feia era, doncs, institucionalitzar un sistema de justícia per Catalunya. En qualsevol cas, com és, segons la teva interpretació, com és que articles d'altres comunitats, estatuts d'altres comunitats autònomes, iguals, redactats iguals que el del Parlament de Catalunya, resulta que no van ser objecte de recurs. Per què?
El PP, que és una política, en general, per mi, perdonin l'expressió, molt matussera, normalment fan les coses de forma molt matussera, els van portar, aquest sí, i els altres no. A mi això em sembla bé? No, em sembla fatal. Ara, el que no es pot dir és que
segona,
estem aquí sense estatut.
Segona, si hi ha constitucionalistes...
Perdoni, no parlin tots a l'hora,
sisplau. Si hi ha constitucionalistes que diuen el que tu has dit, també hi ha molts constitucionalistes que diuen, escolta'm, en el moment en què es passa, el Parlament de Catalunya l'aprova, passa pel Congrés, passa pel Senat, i hi ha un referèndum a Catalunya per avalar-lo, no hi ha raó perquè hi hagi una... No hi ha raó... Escolta'm, ja et dic, de la mateixa forma que tu dius això, també hi ha constitucionalistes que diuen el contrari.
D'una manera, jo penso que... És a dir, aquesta discussió que pot ser apassionant vista des d'un punt de vista constitucionalista...
Ja ho veiem,
o de l'opinió pública, és una discussió, diguem, de l'Estatut és mort, no només perquè el van retallar, sinó perquè... I el van retallar com el van retallar.
Va ser massa el primer
retallar-ho. Perquè en lo polític, diguem-ne, el que ha succeït a Catalunya entre la sentència del 2010 i ara és, en fi, és un univers. I, diguem-ne, jo crec que, és a dir, ningú planteja en aquests moments, ni tan sols gent que va defensar l'Estatut fins al final i que, en fi, i fins i tot gent fins a la segona versió, tota aquella pel·lícula que hi va haver, diguem-ne que el sostre d'autogovern, que marca aquell estatut, és suficient, no hi ha ningú a Catalunya en aquests moments, tret del PP, suposo, i potser Ciutadans ho sé, que ho considerin suficient, és a dir, home, la pantalla de l'Estatut, és a dir, el catalanisme que va defensar aquell estatut i que va sortir al carrer contra la sentència del Constitucional, s'ha desplaçat cap al sobiranisme. I des d'aquest punt de vista, més enllà d'un article de dos o de tres o de deu, el conjunt del catalanisme en aquests moments està decantat cap a poder plantejar l'accés de Catalunya de forma democràtica, de forma pacífica, a la sobirania.
Són les
8:25. I és això el que la classe política espanyola no pot acceptar, malauradament.
Deixi'm dir, Sònia Sierra, només recordar que avui ens acompanyen Eduard López, vicesecretari d'Acció Política d'Esquerra Republicana, l'advocat Toni Picó, exdiputat d'Unió, el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i la diputada de Ciutadans del Parlament, Sònia Sierra. Digui, perquè, però breument, sisplau.
Ningú a Catalunya, bueno, potser Ciutadans. Ciutadans, evidentment.
I el Partit Popular.
Em deixa acabar. Sí. Està en contra i nosaltres, amb aquestes eleccions, tenim més escons dels que ha tingut mai Esquerra Republicana a presentar-se per separat a les eleccions. Amb la qual cosa, nosaltres som la segona força de Catalunya, representem a molts ciutadans i, evidentment, estem en contra de tot això. Llavors, no pot dir ningú es conforma a aquest estatut quan la segona força...
El conjunt del catalanisme, que és la força central
a
Catalunya, amb tots els seus matisos.
Això s'ho inventa, que és la força central, perdoni. Esquerra Republicana no ha tingut mai 25 escons.
Em remeto a la història contemporània de Catalunya. Catalunya,
escons.
I em remeto a la realitat.
Bé, Esquerra Republicana no ha tingut mai...
Intentin no allargar les discussions.
El catalanisme, senyora Sierra, anima a forces polítiques molt diverses, que podria agafar gairebé des del PSC, si vostè vol, a la CUP. I gairebé jo només exclouria, amb tots els respectes i amb tota la legitimitat democràtica dels seus escons i de la gent que els vots, la gent que vota, és a dir, el que representa PP i Ciutadans, que em sembla que venen una tradició molt respectable, però que és diferent. Però que admetrem, que no és la tradició política central democràtica a Catalunya.
Bé, Lluís Serra, acabem.
Tots els respectes.
Si volen fer, els deixo fer una última roda a tots, però molt breu.
I felicitats pel seu resultat, només faltaria.
Clar, és que a mi això... De
va estar donar la paraula un moment.
Sí, disculpi un momentet,
Sònia Sierra. Penso que estem perdent molta energia en l'anècdota. Per exemple, el jutge Vidal, l'operació Catalunya és gravíssima. Ha sortit molt poc aquí, eh? Ens hem enditzat molt poc.
I aleshores... N'hem parlat.
Sí, però poc. Vull dir, la categoria s'escapa perquè moltes vegades la teatralitat que feia referències consisteix en fer la cosa secundària que ocupi tot el panorama i la pantalla. I els temes fonamentals que quedin allà amagats, que és el que ha passat també en aquesta conversa, intentant polaritzar exageradament on ha de ser el tema. Perquè el Partit Popular, doncs, què va utilitzar? Va utilitzar el tema de l'Estatut, diguéssim, per anar contra el Partit Socialista utilitzant Catalunya com a arma d'encíbola. I això, doncs, és un tema que és gravíssim perquè utilitzen un poble, tota una zona tan important com Catalunya, un país com Catalunya, l'utilitzen com a arma d'encíbola. Això fa molt mal a la gent i jo no sé quan se'n sortirà de tot aquest tema.
Sí,
per això no m'estranya que...
Sí.
El deteriorament de la convivència és gravíssim i quan parlen de diàleg, quan hi és operació diàleg, un diàleg no és una operació, és una actitud.
Bé.
Quan és una operació vol dir que malament rai.
No hem recordat que a l'enquesta, la pregunta què penses de l'operació Catalunya i del cas Vidal com a punts foscos del procés, hi ha tres possibles respostes, ara ens ho avançava Toni Picó, però no hem tingut temps, les diem molt ràpidament. L'operació Catalunya és més greu perquè mostra que l'Estat vol desafiar la democràcia, aquesta és una. La segona, el cas Vidal és pitjor perquè destapa una voluntat d'independència per mitjans il·legals. I la tercera, els dos fets perjudicaran el diàleg i la nova transició a Catalunya. La més votada, hem de dir que és la primera, 59%, l'operació Catalunya és més greu, 24% el cas Vidal és pitjor, 18% els dos fets perjudicaran el diàleg. Bé, hi ha opinions de tota mena, però hi ha una que és majoritària. Sònia Sierra, molt ràpidament.
Sí, és que s'ha dit dos cops de la teatralitat, jo aquí no vinc a fer teatre, jo respecto molt el teatre.
Per això ho hem volgut matisar.
I convido a tots els espectadors, a tots els oients, en aquest cas, a anar a veure que estan fent ara el Teatre Nacional de Catalunya, la senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda, que és un muntatge deliciós.
Doncs gràcies per aquest apunt cultural. Això em sembla que no sé com dir-ho, que suavitza una mica, no? La visceralitat de la discussió en alguns moments. Hi ha punts foscos en tot, els oients sabran valorar què creuen que és més important, més greu o no tan greu Evidentment ens hem referit també poc, però és molt important des del punt de vista de l'actualitat aquest descuit, no? El fet que s'hagi sabut aquesta reunió de Puigdemont i Rajoy, descuit segurament per les dues bandes, que es filtrés, i bé, en tot cas, que hi hagi pau, no? En tot cas, en el diàleg, no sé.
No. Escolta'm, si el problema és que tots estan atrapats en el seu discurs,
sí.
Que hi hagi més reunions d'aquestes per poder dialogar i, en el seu cas, arribar a acords.
Totalment d'acord, i que no enganyin els ciutadans amb el tema.
Gràcies, senyors. Gràcies, Eduard López.
Vosaltres.
Vicesecretari d'Acció Política d'Esquerra, Sònia Sierra, diputada de Ciutadans.
Gràcies.
Lluís Serra i Toni Picó, a tots quatre. Fins una altra. Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
I us avancem la pregunta de dilluns, que és també sobre temes polítics, en aquest cas judicials, sobre el judici a Francesc Homs. En parlarem en el Mirador de l'Actualitat.